Què tal? Com esteu? Benvinguts a aquesta cinquena entrega del Motel Suís aquí a Ràdio Sabadell. Sé que estàveu impacients a través de les xarxes, però això, anem un quart d'hora tard respecte a l'horari promès, però ja hi som aquí per fer aquesta cinquena entrega del Motel Suís aquí a Ràdio Sabadell. Avui, sense el Roger Benet, a qui li desitgem que li vagin molt bé les seves llargues vacances. Avui tenim el Marc Cortín i la Rocío García al control de so, a la realització. I avui, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vitori, com estàs?
Avui serà això, un mano a mano.
No hi són ni el Sergi ni l'Adri, però...
S'han esborrat, podríem dir, no? O què?
Sí, però amb les seves informacions, que les traslladarem aquí igualment.
I tant, home. O sigui que... No hem vingut aquí per donar la cara, simplement saludar la penya i dir, vinga, bon cap de
Correcte.
Setmana.
Correcte, no, però que la gent no es preocupi, perquè entre el que treballem aquí i el que tenen ells, sortirà un motel avui... Jo crec que interessant d'escoltar, també, i no només de les nostres veus.
Avui hem de parlar de moltes coses, amb la tonteria, eh? Hem de parlar de comiats al Sabadell, hem de parlar de com està la carpeta de l'entrenador, aquest serial amb el possible, amb el futur entrenador del Centre d'Esport Sabadell, i hem de parlar d'algunes pinzellades també de la Primera Federació que hem conegut en les últimes hores pel que fa al calendari i pel que fa a rivals, fins i tot, perquè ara llegíem unes informacions referents a l'Europa, que apareixien a Esport 3, en què pinta negre que el conjunt escapulat pugui fer servir el nou Sardenya durant la segona volta. Què, Parc? Comencem pel que ens va deixar la tarda d'ahir, et sembla?
Vinga.
Aquest anunci que va fer... anunci conjunt que van fer el Sabadell i l'Atlético de Madrid a les 5 de la tarda, si no recordo malament. Ja amb imatges, fins i tot, de Javi Morcillo com a nou futbolista matalasser fins al 2028.
Fins al 2028 ha signat, o sigui, al final és un projecte... ni a mi termina a llarg termini.
No està Roger Benet, ja estem en pantalles partides, però...
Mare meva.
Quin virtuosisme, eh? Quin virtuosisme, mare meva. Marc Cortín, que no ens escoltava. A sobre que li estem dient que estan virtuosos, però bé...
Cara a cara.
Increïble.
Batalla.
Deies, Parc, perdona.
No, Morcillo, doncs sí, ha signat fins al 2028. Ahir ja vam veure, doncs això, imatges d'ell amb la vestimenta, no amb la samarreta oficial, sinó el vam veure en polo, no? Si no m'equivoco, Vitori, a Morcillo amb aquesta indumentària ja lluint l'escut de l'Atlético, i hem pogut parlar amb ell.
Avui hem parlat amb ell. Has parlat amb ell, de fet.
He parlat amb ell. Fa una estona he parlat amb ell, però... Podrem parlar amb ell més tranquil·lament.
Mira, Adriana Arroyo diu motel des de la piscina, literal. No sé si ell ens pot donar allò, el vistiplau, per dir cosetes que passaran la setmana que ve. Però avui has parlat amb Javi Morcillo.
D'acord, et puc dir que hem parlat amb ell. Que hem parlat amb ell i el podem escoltar, si et sembla. Hem allò, algun tastet, algun fragment... del que ha dit el de Sants. D'entrada, parlant d'aquesta sortida, que al final era un secret a veus, Ràdio Sabadell ja ha anat anunciant des de fa dies que l'acord amb l'Atlético ja era total, un acord que ha satisfet, crec, que les tres parts, tant el Sabadell com l'Atlético com el mateix Javi Morcillo. Ara en parlarem, si vols, ho ampliem una mica més tots aquests detalls, tot i que ja els hem anat explicant aquí al Motel i a Ràdio Sabadell, però vaja, d'entrada, aquest primer fragment de Javi Morcillo, suposo que el tenim preparat, Ortín, aquesta primera tecla.
Ai, tant, del... tant, no dubtis de Marc Ortín.
Sí, no, del ja ex-migcampista del Centre d'Esport Sabadell, parlant, doncs, de que al final, si et ve un transatlàntic com és l'Atlético de Madrid, difícil dir que no.
Quan et ve un club tan gran, considerat com el tercer millor club d'Espanya, està en el top 10 d'Europa, és complicat. I si hi ha algú en el club, doncs que pugues plantejar-se seguir al Sabadell amb aquesta oferta, doncs sóc jo, però al final doncs vaig decidir això.
Doncs va decidir això, deia Javi Morcillo, amb aquesta oferta allò gairebé irrefusable, per part del conjunt matalasser. Teòricament, per jugar d'entrada a Primera Federació amb el filial de l'Atlético, però amb aquella sensació que si demostra el que ha demostrat aquí a Sabadell, amb aquesta progressió i amb el talent que té Morcillo, Simeone li hauria de donar en algun moment allò, l'alternativa, provar-lo per veure com és amb el primer equip, no?
Molaria molt veure'l en pretemporada, que al final és un clàssic, tirar de jugadors del filial, fent-la sota les ordres de Simeone amb el primer equip d'Atlético. Bé, al final, després, l'últim fragment de Morcillo que us portem avui aquí al motel, escoltarem allò com han estat les primeres hores i què li han transmès des del conjunt matalasser. Abans, hem escoltat aquest primer fragment dient doncs, això, que al final és molt difícil negar-se a una oferta de l'Atlético, i és cert que també Morcillo estava allò dient que la inèrcia de la celebració de l'ascens, després de viure un any tan especial aquí a la Nova Creu Alta, al final tot fa que tu puguis pensar més o que et faci més llàstima, més nostàlgia, poder marxar d'aquí. Però clar, és que al final un també ha de pensar en la seva projecció personal i jo crec que tothom ho ha entès, i això és el que refereix ara Morcillo en el segon fragment. Allò de, és que m'han felicitat tothom, és que tothom ha mostrat aquesta comprensió, malgrat que tothom volia que em quedés, doncs això, al final hi ha hagut aquesta comprensió cap a la seva figura.
Només he rebut missatges positius, al final doncs també m'han ajudat molt en el meu procés, inclús quan no estava participant tant. Molts d'ells han confiat sempre, han estat allà apoyant-me, i al final, doncs, quan tens una afició tan gran que t'apoya, doncs al final és molt més fàcil jugar. Ja els hi vaig dir allà als meus companys, el fitxatge aquest que de l'Atlético de Madrid, doncs, sense ells hagués sigut impossible, però és que amb l'afició exactament igual.
Només cal veure la quantitat de missatges que ha rebut Morcillo a les xarxes, tant als comptes del Sabadell com als seus personals. És que és una onada de suport increïble la que ha rebut el jugador, encara en edat juvenil, encara apurant els seus últims dies com a futbolista juvenil, i fins i tot hi havia aficionats del propi Atlético dient, ostres tu, quina perla ens acabem d'endur, veient els comentaris aquí de la gent de Sabadell. Adrià Arroyo diu que un no pot ni banyar-se i que sorpresetes coming soon.
Això que vol dir.
En anglès fins i tot, el tio. Permet utilitzar l'anglès en vacances, Mare meva. Doncs que sigui ell. Si vol dir aquestes sorpresetes, que sigui ell que les digui.
Sí, sí, ja ho dirà. Si
setmana
vol.
Que ve més.
Sí, setmana que ve o no tan setmana que ve.
Ostres, tu, que cap de setmana... En fi, queda un fragment, no?
Queda un fragment de Javi Morcillo. Que això, que ahir en aquest anunci també de l'Atlético de Madrid ja el vam veure, doncs això, el que dèiem, ja les instal·lacions de l'Atleti, amb el polo de l'Atleti, i ja com gairebé un mes i preparat ja per viure aquesta nova etapa, nova aventura, amb tot just això, 19 anys i en el seu primer any com a sènior, doncs imagino per cert que serà en l'altre grup de la primera federació, tot i que estem a l'espera de confirmació. Uh-huh. Ara parlarem una mica també del tema de grups i calendari, etc. Així que imaginem que no serà rival del Sabadell aquesta temporada, tot i que falta confirmar-ho. Bé, què li han transmès? Què farà Javi Morcillo? Farà la pretemporada amb el primer equip? O tindrà l'oportunitat de tastar-ho, ni que sigui alguns dies? Ha contactat personalment ja, ha pogut conèixer personalment al tècnic, a Fernando Torres, a direcció esportiva, etc. I això és el que diu Morci respecte a tot plegat.
Ahí vaig conèixer personalment l'entrenador, em va transmetre, el primer i el segon entrenador, a Fernando i a Leo, i em van transmetre doncs, moltíssima tranquil·litat. Crec que han fet una gran inversió en mi, crec que em volen moltíssim, sempre han mostrat molt d'interès. Vaig estar també amb el director esportiu, al final doncs allà ho tens, la presentació va ser a l'estadi i bueno, ho mires i ho veus molt lluny, però al final estàs a un passet.
Doncs les paraules de Javi Morcillo, primeres paraules podríem dir, com a futbolista de l'Atlético de Madrid. Bé, el club de matalasser de fet ja recollia unes declaracions de Morcillo a la notícia del seu fitxatge, del seu traspàs.
Sí.
I el que dèiem al final, Parc, ho hem anat explicant, tant el Sergi Garcés com l'Adrián Arroyo en diferents motels aquí a Ràdio Sabadell, l'Atlético no paga totalment aquesta clàusula d'uns 120.000 euros, que era aquesta clàusula de Morcillo. Sí que és una quantitat doncs, que s'apropa a aquesta clàusula, però el Sabadell es guarda, que és el més interessant, possibilitats de cara al futur.
Sí, i en aquesta conversa que hem tingut amb Morcillo aquest matí, tot i que ja us diem que això, avui uns fragments, però més enllà del que hem pogut escoltar, Morcillo també agraïa les facilitats que ha posat l'Atlético en aquesta operació, perquè deia una cosa així com el més fàcil per un club com l'Atleti és vinga amb els diners, que al final
adeu, sí.
La clàusula la pot assumir perfectament l'Atlético i adeu, i que ha estat disposat a negociar, a acordar aquestes clàusules, segons el rendiment del mateix Morcillo en el que faci la seva etapa amb l'Atlético, en una futura hipotètica venda a un tercer club, doncs al final el Sabadell també agafaria un percentatge, i en aquest sentit, doncs això, Morcillo agraït també, agraït en el Sabadell per aquestes facilitats, agraït a l'Atlético per les facilitats quan potser ni ho necessitava, així que jo diria que no podem dir, crec, que un final feliç per les tres parts, però des del Sabadell, sabent que és pràcticament impossible retenir un jugador d'aquestes característiques, tenint en compte sobretot la segona volta que ha fet aquí a la Nova Creu Alta, doncs dins d'això es pot donar, jo diria que també per satisfet.
Sí, ho dèiem ahir, al final a les xarxes és un moment trist, és un moment que això que fa llàstima, fa pena, però que al final és allò llei de futbol i llei de vida, i un Javi Morcillo que havia de volar buscant aquestes oportunitats per la seva carrera, evidentment era molt romàntic pensar doncs, que es pogués quedar al Sabadell, i ell és el primer que deia, i que ho ha passat malament, ho explicaven l'altre dia el Sergi Ladri, aquest desig de dir, ostres, una part de mi es queda a Sabadell, m'hauria agradat competir amb el Sabadell a Primera Federació, però clar,
ve, no haver-ho fet tan bé.
Et ve, com deia ell, el tercer millor equip d'Espanya pel seu filial, amb aquestes perspectives o possibilitats, fins i tot de si ho fas bé, doncs poder treure el cap al primer equip, seguint els casos recents que hi ha hagut a Sabadell, i clar, són ofertes d'aquelles que no pots dir que no. Però bé, cas Morcillo, insistim, tancat a l'espera de sorpreses. A l'espera de sorpreses, que ningú s'esperi una sessió o alguna història d'aquest tipus, sinó perquè fa sorpreses aquí a Ràdio Sabadell.
Que per cert, la de Javi Morcillo és la primera sortida confirmada,
sí,
de la plantilla 24-20, més enllà de Javi Feria, que al final estava cedit.
I David Movilla, que es va fer oficial.
Sí, o sigui, jo deia jugadors.
Sí, sí.
De jugadors, al final Javi Morcillo va ser el primer, com a mínim sí que ha sigut el primer, en el qual el Sabadell oficialment li ha fet aquell comiat també a les xarxes i dient gràcies i ja no formes part de la plantilla.
El segon, avui a les 12, Alberto Trapero.
Correcte.
Fa qüestió de dues hores.
Sí, ahir crec que també ja va ser pel matí que Cazurreando ja informava de dos noms de futbolistes del Sabadell que sortirien i que ja tenien lligat el seu pròxim destí. Un era Alberto Trapero i l'altre Peque Polo. Uh-huh. Doncs això, 24 hores després, més o menys, i tal com va avançar, doncs això, Ángel García i hem pogut anar confirmant, i que ara ja és oficial, Trapero és el segon futbolista que abandona la plantilla del Sabadell, a l'espera de confirmar-se també oficialment, perquè diria que encara no està oficial el
Sembla
seu nou destí, que apunta al Sanluqueño.
Principis de la setmana que ve. Apunta aquest nou destí de Trapero, que com bé deies és el Sanluqueño de Javi Feria. A tot això.
El Sanluqueño de Javi Feria, correcte. I hem pogut parlar amb ell també, en aquest cas has parlat tu, amb el futbolista de
l'Ajax,
ens hem repartit aquí les tasques. I va molt relacionat amb el tema del Sanluqueño, si és que acaba sent el Sanluqueño, o un altre club de la categoria, és a dir, de Primera Federació. Al final estem parlant que el Sanluqueño és un equip de la categoria de bronze, i Trapero, i escoltem el seu primer fragment, s'ha referit doncs, a aquest tema de timings, no? Que al final, més enllà de si la prioritat del club o segons qui fos entrenador volia que Trapero seguís, si sí, si no, si es podia estudiar una renovació, al final també aquí va qüestió de timings, de tinc ofertes, tinc coses sobre la taula, i Trapero prioritzava això, el tema dels timings i assegurar-se poder jugar a Primera Federació aquesta pròxima temporada.
Yo tengo 25 años, tengo que no quiero volver a jugar esta temporada en Segunda Federación, y entonces pues bueno, al final los timings del club y míos no estaban ahora mismo acordes y yo necesitaba firmar en otro club para asegurar para asegurar la categoría, porque bueno, al final, como hablábamos antes, vengo un año en el que he estado mucho tiempo lesionado y creo que es la decisión que tenía que tomar.
Doncs la decisió que havia de prendre. En aquest cas deia Alberto Trapero que confirmava això, doncs que al final havia parlat amb Lucas Viale, amb el director esportiu, que el club es troba immers en aquesta recerca del nou entrenador, ara en parlarem, i que ell havia de passar pàgina, i ell tenia aquesta opció d'anar al San Luqueño i l'havia d'aprofitar, perquè realment ha estat un any complicat per Alberto Trapero. Una autèntica muntanya russa. Fèiem també una mica de repàs del que ha estat l'any amb ell, Parc. Recordem, arriba aquí a Sabadell a l'agost, es lesiona al cap de 10 dies mal comptats, es perd tota la primera volta amb aquesta lesió al bessó, va estar amb un peu i quatre dits fora del club, el va venir a buscar al Recre, aquella operació es va trencar perquè va haver-hi canvi de direcció al conjunt, al Decano, i al final ha acabat sent un home important, un home molt important als esquemes, especialment de David Movilla, però amb un asterisc.
Sí,
t'anava a dir. S'ha perdut el moment clau de la temporada.
Aquesta muntanya russa també es traduïa en que al final de temporada ja no sabia si era un titular en l'onze de David Movilla o un futbolista que no entrava directament en els seus plans, perquè és que tant podia jugar l'onze com quedar-se fora de la combo. Així que això de muntanya russa de la temporada del Sabadell, personalitzat en Trapero i personalitzat en aquest tram final de temporada, és que s'adequa més que mai, no? Perquè ha estat així. Jo crec que Trapero, durant la segona volta, que és quan l'hem vist sobretot, en la majoria de partits ha donat el rendiment i potser aquesta seguretat juntament amb Kaiser.
Que per cert, li ha deixat un comentari molt maco a les xarxes, a Trapero. Aquest comunicat que ha fet Trapero de comiat a X, li feia el responia a Kaiser amb un missatge realment maco.
Ja han compartit molts minuts sobre el terreny de joc i jo crec que en molts partits o en molts moments han respost aquesta parella de centrals, tot i que al final, doncs, com hem pogut veure, no ha estat del tot consolidada per tots aquests canvis que deies. I com deies, Vituri, al final, durant el mercat d'hivern, jo recordo fent l'Hotel Suís i dir allò de Alberto Trapero serà el primer moviment del Sabadell del mercat d'hivern. I no és que ens inventéssim les coses, sinó que després ell mateix ha reconegut, no sé si amb entrevistes o en rodes de premsa, que sí, que és que ho tenia ja tenia les maletes pràcticament fetes i que al final tot es va acabar troncant i al final, doncs, això ha tingut també la seva importància aquí al Sabadell. Això, d'aquesta irregularitat o de la seva lesió al principi de temporada i d'aparèixer a la segona volta, de tot plegat, també n'ha fet balanç Alberto Trapero.
Yo creo que es un momento de la temporada donde hay que anteponer lo grupal a lo personal. Si yo en ese momento hubiera sido egoísta y hubiera mirado solamente por mí, pues creo que hubiese restado al equipo, no hubiese sumado a los compañeros y también te digo, estoy muy orgulloso de cómo llevé esa situación, que no era sencilla y mira, al final el fútbol no solamente es lo que se refleja en el campo el domingo, sino que es lo que pasa desde el lunes hasta el sábado.
És que avui mirava, Trapero va jugar els 90 minuts. Bé, ja es va perdre la penúltima jornada, que va ser la del Badalona Futur a casa. Aquell dia va quedar fora de la combo. Va jugar l'anada de les semifinals contra l'Eibar B, 90 minuts. Va caure de la convocatòria a Ipurua. Va entrar a la convocatòria, però no va jugar contra l'UCAM Murcia a casa. I el Bisóquer la Condomina directament es va quedar fora de la combo. Per tant, ha estat un final de temporada ben estrany per Alberto Trapero, pel central gallec, que ja és història a Sabadell, però que ens deixa a Parc un moment de la celebració de la rua al balcó de l'Ajuntament, que allò que quedarà en l'imaginari col·lectiu de l'afició, perquè és tocar el voraviu al veí.
Sí, es va encarregar de... Bé, de fet, de Javi Morcillo, que a Ràdio Sabadell
en el
postpartit va fer referència tant a Astràlaga com a l'speaker del Terrassa, en el balcó de l'Ajuntament Morcillo, sense esmentar-lo, de nou va fer referència a Astràlaga i Trapero va recollir el testimoni i bé, es van recordar també de tot l'episodi viscut amb el Terrassa. Al final va ser un dels grans animadors de la festa de l'ascens, per tant també allò quan es feia el rànquing de qui ha estat el més actiu per dir-ho suau també, durant les celebracions de l'ascens, Trapero estava, jo crec, que en el podi. La veritat és que va ser un dels que més es va moure en aquest sentit. Recordo també en el descapotable de camí cap a l'Ajuntament que vam poder parlar amb ell. Te recordes, Vituri, quan vam fer això, el Twitch en directe, que portava la samarreta aquella retro,
sí,
sense veu,
que havia intercanviat amb un aficionat.
Alberto, ¿dónde la sacao? Intercambiado con un aficionado que ya ni me acuerdo ni quién era. Genial, aquell moment. Bé, doncs, també ha fet el seu particular balanç, Alberto Trapero, d'aquesta celebració tan especial de l'ascens del Sabadell.
Esos son momentos de mucha alegría, de bueno, siendo sinceros, veníamos de mucha fiesta la noche anterior y el día entero, o sea que bueno, yo sí entiendo que no sentase bien allí, pero bueno, al final fue un momento que la plantilla tenía guardado desde el día del derbi, que no nos sentó bien aquello, pero bueno, ya está, son cosas del fútbol que quedan ahí y fuera de esos momentos hay que respetar a todo el mundo.
Doncs molt més diplomàtic.
I tant.
Trapero, han passat 3 setmanes des de la celebració, molt més diplomàtic. I bé, aquestes eren les paraules d'Alberto Trapero, les podeu trobar al web de Ràdio Sabadell. Per cert, felicitar-lo també, deixa'm felicitar-lo perquè s'acaba de graduar en periodisme.
Més veritat, estava estudiant periodisme, molt bé.
Li donem la benvinguda al gremi. Per tant, felicitat també a Trapero.
Un dia vol venir al Tribuna també, el podries convidar, eh?
El columnista a l'hotel, sí, o el que faci falta. Dit això, Parc, capítol de baixes, a l'espera del que dèiem, tenim aquests dos noms confirmats, hi ha altres que s'han fet d'una manera oficiosa, però clar, falta allò, segurament la creativitat del club, en cas d'Alfredo Pedraza, que ja vam dir en el seu dia que anava a Vietnam, Peque Polo, ho deies tu, Juventud Torremolinos, un altre
acabat d'ascendit. Ha sentit a Primera Federació, correcte.
I a partir d'aquí...
Sí, Diego Cámara es va també mig acomiadar, no?, a les xarxes, el que dèiem del cas Javi Feria, i després, doncs, això. Hi ha futbolistes, doncs això, podíem fer... Teníem també aquells grafismes, però que hi ha jugadors que fa la pinta que tampoc continuaran, i hi ha jugadors que encara s'ha de confirmar també la seva continuïtat. Albert Urriols Urri, que en teoria... és qüestió que, vaja, purs tràmits de que s'hagi d'assignar la seva renovació, però
sí,
fins que no sigui oficial.
Aquí és el que venim dient també en les últimes setmanes i els últims dies. Les prioritats, l'ordre, la primera prioritat i el primer pas era doncs tancar aquest comiat de... Vols explicar-ho tu, Sergi Parc? Cap allà, canvi. Dic que la primera prioritat era doncs comunicar aquesta no renovació de David Movilla, i jo crec que abans d'obrir aquesta carpeta de renovacions, jugadors que interessen o que poden interessar al club, fitxatges al cap i a la fi...
Sí, què t'hi ha dit també l'entrenador respecte,
correcte,
a alguns jugadors.
Correcte, i aquí és on estem ara mateix en aquest punt de la pel·lícula.
Última hora?
Sí, bé, última hora.
Home, hi havia gent que esperava un announce... Bé, qui sap si avui? Qui sap?
Jo, si m'he de mullar... Ara em tiraré a la piscina amb dos dits d'aigua, eh?
Ens toca treballar cap de setmana?
No ho sé.
Ens ho mengem?
Avui, ostres, m'estranyaria que fos avui. Al final, el Sabadell, ho explicàvem l'altre dia, també, eh? I sabent com ha conduït els processos, tant l'estiu passat com a l'hivern, pocs clubs com el Sabadell són tan metòdics a l'hora d'escollir el nou inquilí de la banqueta. I han de passar, ho explicava també el mateix David Movilla a l'entrevista del Deia, tantes i tantes reunions i tantes hores d'entrevista. I en aquest punt està el Sabadell. I ha estat el Sabadell aquesta setmana. Que fins i tot avui, si no ens diuen el contrari, fins i tot avui s'estaven duent a terme aquestes entrevistes.
I amb diversos candidats.
I amb diversos candidats, sí, dir... no és cosa d'un o dos.
No, correcte. Per tant, és... si el procés és aquest, doncs és normal que s'allargui en el punt que ja es va confirmar que David Movilla no continuaria. En aquest sentit, una mica el que hem anat dient aquests dies. Ferran Costa molt ben posicionat, agrada molt a la direcció esportiva, però no és l'únic nom, com estem dient, que s'està estudiant o s'està valorant o que està passant en aquest procés de selecció. Miguel Álvarez, un altre nom que ha anat sortint també en aquests últims dies, i veurem si viu la seva segona etapa com ha arlequinat. Hi ha el nom també de Dani Vidal, exentrenador del Nàstic, fins no fa gaire,
sí, sí,
que també podria estar en aquestes travesses, i fins i tot algun nom més. Per tant, ja dic, és que al final el ventall, home, no és que sigui molt, molt, molt ampli, però sí que tens una varietat en la qual s'ha d'acabar de treballar i veure qui és l'home que acaba entrenant al Sabadell, però ha de ser Vituri i això... ha d'estar al caure, pròximes dones.
Sí, 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 ha de ser el següent pas que faci el Sabadell, el que dèiem, fins avui, si no ens enganyen, fins avui, no sé si ja han acabat les entrevistes, si han de continuar en les pròximes hores, però fins avui s'estava duent a terme aquest procés de selecció al Sabadell, i ara és qüestió que es prengui una decisió. No sé si avui, no sé si entre avui i demà, si entre avui, demà i demà passat, i l'anunci arribarà el dilluns. Jo, si m'he de mullar, que et diria que potser ens toca treballar aquest cap de setmana, o ja per inicis de la setmana que ve, abans de Sant Joan. No crec que el Sabadell vulgui estirar massa més aquesta decisió, bàsicament perquè s'ha d'acabar de prendre, amb tots els informes que hi ha ara mateix sobre la taula, s'ha d'acabar de prendre aquest mateix, entre avui i aquest cap de setmana, segurament.
Jo sí m'he de mullar també, i ara, com que potser ens estan escoltant i diran, sí, vosaltres dieu això, doncs ara ja ens esperem més dies, però no. No, si m'hagués de mullar, jo crec que tindrem anunci de nou entrenador abans de Sant Joan. Ja dic, més opinió que o una mica d'informació també, però al final els timings també el Sabadell podria anunciar-ho dimecres perfectament, però jo diria abans de Sant Joan i presentació de l'entrenador també.
Sí, la setmana que ve.
Finals de setmana que ve perfectament podria ser. Sí, podria ser.
Però bé, això haurem de guardar, haurem d'esperar uns dies. Motel de Revetlla, diu l'Ivan Lecho. No crec, que vulgueu fer un motel de Revetlla el dia 23, allà a la nit. Però sí, sí, el que diem, insistim en aquesta qüestió. Recta finalíssima d'aquest càsting. Fins avui hi ha hagut o hi ha entrevistes. No està presa la decisió del nom que ha de conduir el Sabadell a Primera Federació 2025-2026. Insistim en aquesta qüestió que deia el Parc. Ferran Costa és, des del primer dia, podríem dir que és un dels més ben situats per dirigir el Sabadell, ex de l'Andorra, del Manresa, del Badalona Futur, entre altres equips. I a partir d'aquí també veure què passa amb aquests noms també que han aparegut en el procés, com comentava el Parc, Miguel Álvarez, Dani Vidal, i no són els únics. Ens deien que aquesta terna de candidats era força, força àmplia. Dit això, tinc alguns missatges aquí per via interna que no sé si els podem llegir o no els podem llegir. Si tenim l'autorització per llegir-la o no. Però bé. Dit això, tampoc ara farem aquí massa més spoiler.
Bé, sí, al final... No, no.
Es pot dir o no es pot dir?
No, hi ha el... alguna cosa d'aquestes no, però vaja, que res que no descobrim, però que d'aquests candidats, doncs, bé, sí, com dius, la terra és més àmplia, però que al final els que han anat sonant amb més força, doncs això, Ferran Costa i Miguel Álvarez, i que és possible que siguin al final els dos candidats amb més força, i que un dels dos acabi entrenant al Sabadell, encara que hi hagi més candidats, al final aquests dos
són els que més han sonat des del
principi. Els que més han sonat, són els que més agraden al club, direcció esportiva, cúpula, etc, amb les seves preferències, però al final passen aquest procés de selecció, i que aquests dos noms al final, doncs això, són els que tenen més força.
Doncs bé, a l'espera, insistim, de novetats en les pròximes hores pel que fa a aquest capítol de la banqueta al Centre d'Esports Sabadell, de veure si doncs es compleixen els pronòstics i Ferran Costa, que és un dels més ben situats, insistim, és el substitut de David Movilla, o si veiem fins i tot una possible segona etapa de Miguel Álvarez a la banqueta. Per cert, explicava una anècdota molt bona Ferran Costa en una entrevista que vaig veure, no em preguntis on, l'altre dia a YouTube, però no sé, ara no recordo quin canal, ja buscarem de cara a la setmana que ve, en què explicava que un dels seus...
Tot que explicarem de cara a la setmana que ve, estàs donant per fet que Ferran Costa...
No, si és l'altre nom, em serveix també.
Ah, perfecte.
Em serveix també, però que explicava Ferran Costa que un dels seus primers referents va ser Miguel Álvarez, perquè quan, mm-hmm, anava al batxillerat havia de passar pel camp on entrenava l'Hospitalet, I per tant, doncs, esperava per allà i mirava aquest entrenament de Miguel Álvarez, i que va ser un dels seus primers referents quan va començar ben jove en això del món de les banquetes. Dit això, hem parlat de sortides, hem parlat de com està aquest capítol, aquesta carpeta, que sembla que no arriba mai a tancar-se, del nou inquilí de la banqueta del Sabadell. Alguna coseta més que haguem de parlar?
Del tema
Primera
aquí,
Federació, o què?
Sí, sí, el tema Primera Federació, aquesta informació que deia la cadena SER, em sembla que ho informava Vituri, que el dia 1 de juliol se sortejarà no només el calendari de la Primera Federació, que al final és el que ens interessa, sinó de totes les competicions principals que pengen de la Federació Espanyola de Futbol.
14, no? Fins i tot.
14, deien, 14 competicions, per tant,
déu-n'hi-do. No sé com s'ho faran, eh?
No, però vaja, pel que ens interessa, en principi, doncs això, el dia 1 de juliol, que cau en dimarts, hauria de conèixer el calendari de la Primera Federació. I pel que fa als 40 equips que conformaran la categoria, per cert, aquest cap de setmana ja sí que sí, sortim de tot dubte, perquè ja s'acaben els play-offs també d'ascens a segona divisió, i per tant ja veurem si Ponferradina, si Andorra, si o Nàstic i Sanse, però que s'acaben les eliminatòries i per tant ja coneixerem els 40 equips.
Doncs sí, i a partir d'aquí tampoc podem assegurar-ho al 100% perquè això és la Federació Espanyola, però si tot va segons el previst, el dia 30 hi ha assemblea, dilluns, a les Rozas, aquell dia teòricament s'han de conformar els dos grups de la Primera Federació, s'han de sotmetre a votació per part dels presidents de les territorials, i segons el que deien, l'endemà se sortejaran aquests calendaris, a més amb un format novedós, perquè es farà a l'Espanya buidada, a Ávila,
sí,
a Sant Juan de la Nava, si no vaig errat, ara m'he tirat un triple amb el poble, però diria que Sant Juan de la Nava. Deia el Letxo per aquí, arribarà el wifi a aquell poble? No ho sé si arribarà el wifi, però ho han volgut fer amb aquest format per homenatjar, insistim, a l'Espanya buidada.
I aquí li tocarà el Sabadell a la primera jornada. Abans un amb mala bava deia, ja veuràs com ens toca jugar al camp de l'Europa al Nou Sardenya i encara no s'haurà resolt tot el conflicte i tot l'enrenou que tenen allà pel tema de a quin camp haurà de jugar a l'Europa després d'això, d'aquesta informació que també ha sortit fa una estoneta, en què no hi ha moratòria d'un any i que l'Europa s'haurà d'adaptar, doncs, a remodelar el seu camp o a buscar un altre escenari com la resta d'equips de la categoria.
Ho signava el company Jordi Montalvo a Sport 3, aquesta informació que ara explicava el Sergi Parc, que fins i tot deia que de pròpia veu del president de la Federació, de Rafael Louzán, qui ha negat aquesta moratòria de 12 mesos que volia l'Europa. Recordem, els clubs que pugen tenen aquests 6 mesos per canviar, per adaptar el seu estadi als requeriments de la Primera Federació, entre altres aquesta gespa natural. L'Europa ja havia manifestat per activa i per passiva que era molt complicat el Nou Sardenya pel pàrquing que hi ha sota, les obres no es podien executar. A més, és una instal·lació municipal, s'han de licitar, per tant, podien anar per llarg. I hi havia molts clubs, bé, molts clubs no, però alguns clubs que s'havien manifestat també en contra de donar-li a l'Europa aquesta moratòria perquè ells havien executat les obres en els seus terrenys de joc, i al final doncs no se li ha donat aquest permís de 12 mesos, és a dir, per poder jugar la temporada que ve sencera al Nou Sardenya. Per tant, veurem què passa, perquè l'Europa pot jugar la primera volta a casa, però la segona l'haurà de jugar fora, a no ser que hi hagi aquí un canvi radical d'últim.
Que no passarà.
Que no passarà.
Que no crec que passi. Sí, sí. Veurem. Algú, per cert, que li va tocar viure de prop el descens de Lugo, em deia, veuràs com toca jugar a l'Anxo Carro a la primera jornada.
Ostres. Mira, fins i tot el Letxo deia si era realista o viable cedir la nova Creu Alta i compartir-la amb l'Europa, que ha llegit el rumor. Home, no ho sé. No sé. Aquí no... Jo no
ho he llegit ni m'ha arribat res d'això, no. Però...
Però bé, pot donar-se el cas que
estarà això... la gespa de la nova Creu Alta com per aguantar un partit cada setmana,
Si també. Ja no s'ha fet aquesta... És que estava pensant en el cas del filial aquesta temporada. Si ja no s'ha fet aquesta temporada amb el filial de Tercera Federació, m'estranyaria que l'any que ve es pogués compartir amb l'Europa, però vaja, com diu el Mengot aquí, si paguen...
Sí, sí, clar, si
això
paguen...
és una altra variable ben diferent. El Sergi diu, està la nova Creu Alta com per jugar cada setmana. Doncs,
tal qual,
doncs això.
Tal qual, això.
Veurem què passa amb l'Europa. Hi ha aquesta possibilitat que ens toqui anar a jugar allà la primera volta al Nou Sardenya, o que el Sabadell jugui com a visitant a la segona volta i això impliqui anar a... Vés a saber on.
Vés a saber on.
Vés a saber on. Però bé, avui... Mira, ni 40 minuts, eh?
No, però ens queda una cosa encara.
Ah, què dius ara? Sí, portes un joc avui?
No és un joc. Oh. No és un joc, però alguna cosa havíem de fer. I...
què vols fer?
No, mira... fa... l'últim programa va ser el tema de les jugades amagades aquelles, no? Sí. Que vas estar allò de... amb el pulsador allò, pam! Però vam fer en l'anterior programa el recull dels 12 millors gols de la temporada del Sabadell, sí. I vam fer allò de trieu un podi, no? Els tres que més us agradessin. Després d'aquell fragment el vam penjar al web radiosabadell.fm amb un formulari per si la gent encara es volia engrescar també a votar el seu particular podi. Doncs la gent...
ha votat?
Sí, no està malament, no està malament. Gairebé un centenar de vots, aproximadament.
I has fet un podi?
I bé, jo no. La gent,
però tu l'has muntat.
No, és que al final...
Ui, que tenim aquí un spoiler, eh?
Espera, Ortí, no ho tiris encara això, eh?
Ortí. Ai, que això és el Toni Tatxa, eh?
tal qual. La gent havia d'escollir, a les instruccions posava, escolliu els... tres gols que més us han agradat. Mm-hmm. He d'escollir tres i després ja a veure en total qui ens donava més. Fer de rates, per cert, perquè en el formulari vam posar límit tres respostes, però no vam posar mínim. I aleshores hi ha usuaris que només van votar un gol.
Oh.
Després ja vam corregir i era seleccionar exactament tres respostes. No passa bé, no passa però bé. Dit això, vols veure el top 3? Com ha quedat el podi?
I tant.
Doncs vinga, va, Ortín, ara sí. El tercer
a veure.
Gol que ha rebut més vots de la temporada... del Sabadell és el que ja podíem veure així en un petit fragment, que és aquest. Àlex Gompi, el Toni Tatxa contra l'Andratx, autèntic golaç, principi de Lliga.
Aquest va ser el 0-1?
Aquest...
sí, no? Diria que va ser el gol que va obrir el marcador.
Sí, sí, va ser el 0-1, sí, o el primer o el segon va ser, però vaja, un autèntic golaç. Compte, que ho encadenem, eh? Anem a pel segon, eh? Segon gol més votat.
A veure.
Després d'aquest d'Àlex Gompi, el de Miguelete, l'últim de la temporada.
De l'Ucam. L'últim a la nova Creu Alta, eh?
L'últim a la nova Creu Alta i l'últim de la temporada.
Sí, també. Podria haver estat el penal que va haver-hi després, però no el va xiular.
Sí, clar,
deixant correcte. Deixant d'Esteban
Adame. Correcte. Quin autèntic golaç, eh? La passada d'Urri i després Miguelete, com dèiem, diferencial per marcar aquest tros de gol. Hi ha el gol més votat per la gent en aquesta notícia web, que avui ens va perfecte perquè hem començat amb ell.
Home.
I acabem amb ell. Javi Morcillo, el camp de l'Elche Licitano. Allò de...
és que ho fa tot
ho
bé.
Tenia tot bé. És que ho feia tot bé, com hem anat dient. Robar,
sí,
anticipar-se, robar el control, com ho s'orienta la pilota, després...
la posada d'escaire, tan fàcil.
El xut és espectacular. I que, com dèiem també, quan vam repassar tots els gols, és que aquell dia no només va ser el gol, sinó que va fer una exhibició increïble. Morcillo, que com dèiem, doncs això, hem començat amb ell i acabem amb ell, i això és també un petit tast o un reflex de per què un club com l'Atlético s'ha fixat amb ell.
I no sé si continuarem amb ell la setmana que ve. Mira el que et dic.
Què dius ara? Sí,
ja està, no puc dir res més, perquè si no Adrián Arroyo vindrà des de la piscina i ens estirarà de les orelles els dos. Doncs res més, no, Sergi Parc? Avui hem fet un motel com els d'abans, lleugeret de 40 minuts. Perquè els d'aquests dies estaven sent XL.
És que estava llegint els comentaris si Fede Rates és un possible
correcte.
Fitxatge, si també com... No, és que no direm noms d'aquests.
I encara no hem començat, amb el tema fitxatges.
No, però...
imagina't,
Però d'aquests noms sortiran algun, com Fede Rates
sí.
Tomàs...
Kepa.
Sí, Kepa...
Kepa i companyia. Sí, encara bé, el que diem, primer l'entrenador, i un cop es confirmi l'entrenador, a partir d'aquí sí que podem començar a especular amb fitxatges i no fitxatges, però de moment s'ha de tancar aquesta carpeta, que insistim,
sí.
És la més propera, al Sabadell, si algú s'acaba de connectar, el que dèiem abans, per resumir-ho, per fer un F5 ràpid, hem repassat els comiats de Morcillo i de Trapero, els podeu trobar al web de Ràdio Sabadell.
Abans de marxar. El poble sempre té raó i hem de fer cas de les seves suggerències o no? Ho dic perquè insisteixen també en que fem un rànquing de pitjors arbitratges, de pitjors decisions arbitrals...
A veure...
El Toni deia els tres millors tests personals, això és més positiu, més optimista.
Temes arbitrals... Ostres, si no que ens ajudi la gent aquí a refrescar la memòria.
No, si no ja ho portaria. Ja remenaré, si no.
Me'n recordo perfectament del nom. Roca Robles... el Narcís Sala, Allò va ser un autèntic escàndol.
Tenim molt fresca el dia de l'UCAM aquí, que és el que recordaves ara.
Sí, de Santi Esteban Adame també queda molt assenyalat per aquest penal, que podria haver suposat el 3-0 i que per sort ja no ens en recordem o no l'hem hagut de lamentar.
Jo, si no, li podem preguntar al Miguel Ángel, que controla molt aquestes coses i al final està molt en contacte amb l'equip arbitral també durant sí. el dia a dia. A veure si té fresc també algun arbitratge d'aquests.
I no sé, faltaria el tercer. Que digui la gent, a veure...
Quin... Pitjons d'aquest segle, també.
Què més, què més, què més? Algun arbitratge així que pugui haver estat calamitós? Estic fent memòria, però...
No, jo vaig dos, molt curt de memòria. Aquests dos són els que tens molt frescos.
Aquests
però...
dos són el top 1 i el top 2. Més igual l'ordre. Bé, no sé si més igual l'ordre. És que el dia del Sant Andreu copta, eh?
Sí, sí.
Acabar 11 contra 8... tres expulsions i a sobre et roben un penal a l'última jugada, compte, eh?
És que,
dia.
A més, la del penal, perquè és claríssim. A Javi Delgado, quan estaves en 8 i vas tenir l'opció d'empatar.
L'Adri diu Olot a casa...
No, jo... Olot, però... No, jo crec que està dient... No sé si diu Olot fora. Olot fora, amb tota ironia. Recordo el dia del Poblense, també.
Sí, mira, el dia del Poblense, al final...
A la Copa Federació.
Aquella errada, que era per passar a semifinals...
No, era per quedar-te a dos partits, no? Encara de la Copa del Rei.
Potser a un, eh?
No sé.
Potser a un.
Perquè vegis com vaig de memòria.
Sí, pues anda, que jo tampoc vaig massa a un, per diu l'Adri. Sí. Diria que a un. Mira, em sembla bé per completar el rànquing. Perquè aquell dia, al final, si s'hagués donat validesa el gol de Javi Delgado, fins i tot l'equip podria haver disputat, vés a saber, la Copa del Rei, aquesta temporada.
Avui he estat remenant tema de la Copa del Rei de la temporada que ve.
Què dius ara?
Perquè és que al final també depèn molt de... no cada any hi ha els mateixos equips de primera o de segona o de primera federació en funció de filials que pugin. És a dir, per exemple, el Sanse, si puja aquest any a segona, no hi haurà 22 equips de segona. Hi hauria 21 equips de segona, perquè el Sanse al final sent filial no pot participar a la Copa.
Correcte.
Aleshores, clar, va variant i estava fent la projecció de, a la primera ronda, contra quin equip jugarà el Sabadell, en funció d'això, dels filials que puguin pujar de tercera federació a segona federació. Saps? O sigui, al final ho pot canviar una mica. Però bé, no canvia massa respecte a aquesta temporada, ja et dic que, per si la gent estava molt il·lusionada, que a la primera ronda gairebé segur que el Sabadell li tocarà un segona federació. I
fora de casa.
I fora de casa. I hi ha una petita possibilitat de que et toqui un primera federació i, sent un partit entre equips de primera federació, que et pugui tocar...
50% a casa,
tocar a casa. Sí, però que entren directament diverses variables.
És a dir, allò, per jugar contra un rival d'entitat, hauries de passar parell d'eliminatòries.
Sí. Després, en funció, sempre, clar, de quants cocos poden caure al principi, però sí, i al final recordem que, a més, primera ronda, els quatre equips de la Supercopa no juguen, el campió de la primera federació, que ha sigut el Ceuta, si no m'equivoco,
sí,
tampoc juga a la primera eliminatòria, també se la salta, és el premi que tens per guanyar la categoria de bronze. Bé, que hi ha moltes variants, que s'han de decidir encara quants equips de tercera federació pugen a segona, que tinguin dret a participar a la Copa, però que el Sabadell tindrà això. En gairebé tota probabilitat, jugarà fora... contra un segona federació a primera ronda de Copa, i d'això tindrem temps de parlar-ne, perquè queda molt encara.
Hosti, acaba d'aparèixer aquí Ràdio Sabadell al chat. Entenc que no és Marc Cortín, sinó que és Roger Benet, des d'un Gorg, que dona senyals de vida. Ara el tio no està treballant i en comptes de connectar-se com a Roger Benet, es connecta com a Ràdio Sabadell.
Correcte.
Igualment.
I tu saps el que ha fet? Ha estat a la Patum, Roger Benet, i des d'allà agafava amb transport públic per anar fins a Solsona, que em sembla que havia de baixar cap a Manresa i tornar a pujar, i per això està una cosa així feia.
Per fer un llibre.
Sí.
De les seves vacances. Doncs res, que ho deixarem aquí. Gràcies, Parc.
Gràcies a tu, Vituri. Bones vacances.
Una part. D'aquí un parell de setmanes, mitjans de juliol, ens tornem a veure. Bé, amb tu no.
Amb mi no, però amb la gent sí.
Amb tu a finals de juliol. Igual algun altre motel l'acabem fent per aquí. Doncs això, gràcies, Parc.
Que vagi bé, Vituri.
Gràcies també al Marc Cortín, a la Rocío García, que han estat a la realització. I res, a l'espera de novetats a les xarxes de Ràdio Sabadell, com diem sempre, al web www.radiosabadell.fm. Seguiu connectats i dilluns, probablement, una nova entrega del Motel Suís aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi bé, bon cap de setmana.